Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Hola, bon dia, us parla Alfonso Reig. Arran de l'entrevista que la setmana passada Ràdio Falset feia a l'alcalde dels Guiamets, Jaume Guerola, les acusacions i retrets entre l'equip de govern i l'oposició han revifat. Les crítiques a l'alcalde se centren en la seva gestió econòmica, en la manca de voluntat política per tirar endavant el càmping i en el tracte que dispensa segons si s'és de la seva corda o no. En aquest sentit es posen com a exemple les traves al càmping, en contraposició amb la permissivitat amb l'entitat l'Ateneu. Per la seva part, l'alcalde es defensa passant a l'atac, recordant per què l'Ajuntament es troba en una greu situació econòmica i posant exemples de com l'anterior equip de govern aplicava també doble sedàs. Repassarem les acusacions creuades entre govern i oposició als Guiamets. Serà just després del repàs a la resta de notícies destacades que us avancem ja en titulars. Comencem. Després d'adherir-se a l'Associació de Municipis per la Independència i de declarar-se Territori Català Lliure, el ple de l'Ajuntament de Marçà té intenció d'aprovar la insubmissió fiscal d'Espanya. Això implica passar a pagar impostos com l'IVA o l'IRPF a l'Agència Tributària Catalana i no a la Hisenda Estatal. En una reunió mantinguda a la seu del Consell, els tècnics de Red Elèctrica van informar alcaldes i consellers que el projecte de la línia d'alta tensió que travessaria la comarca encara és en ple procediment de declaració d'impacte ambiental. Van comunicar també que la construcció d'aquesta nova línia comportarà la retirada completa d'una de les que actualment ja existeixen a la comarca. L'atur al Priorat sembla no tenir sostre i aquest febrer ha augmentat en 15 persones més, deixant una xifra de 685 aturats, el que constitueix un altre trist rècord a la nostra comarca. Tot i que l'elevat nombre d'aturats es deixa sentir en totes les franges d'edat, cal destacar un cop més la incidència que té en els majors de 45 anys. El Servei Comarcal de Català del Priorat va presentar dimecres el programa Voluntariat per la Llengua, que consisteix en la formació de parelles lingüístiques. Té un doble objectiu: millorar l'expressió en català dels aprenents i acostumar els voluntaris a no canviar de llengua amb interlocutors que no dominen el català. I en esports, com sempre, obrirem amb el Falset la prèvia dels equips comarcals a les respectives competicions de futbol i futbol sala que ens acostarà el Joan Jarque. Això serà just abans de la predicció del temps de l'Enric Massip. Arran de l'entrevista que la setmana passada Ràdio Falset feia a l'alcalde dels Guiamets, Jaume Guerola, les acusacions i retrets entre equip de govern i oposició han revifat. El passat dimecres era Marc Sala, regidor a l'oposició, qui criticava la gestió de l'alcalde, afirmant que la seva política econòmica és de dretes perquè únicament redueix despesa i augmenta impostos i descarta alternatives per dinamitzar el poble. Aquesta crítica se centra en la construcció del càmping dels Guiamets, al qual, segons l'oposició, no han facilitat gens les coses. Sentim què ens deia Marc Sales.
Clar, el projecte del càmping és un projecte que val uns 5 o 6 milions d'euros aproximadament. Jo quan sento parlar al senyor Jaume Guerola dient si s'ajusta a la legalitat, lo poden fer, això en part és així, però en part no. És a dir, el que no es diu mai és que per tirar endavant un projecte d'aquests fa falta moltíssima voluntat política per part de tothom. Perquè quan un té 5 o 6 milions d'euros per gastar en un projecte, el primer que espera és, home, com a mínim no massa problemes. Ja no diré facilitats, però sí no massa problemes. I llavors diuen, plantegeu un projecte i veurem què passa. Home, normalment les coses se fan al revés.
Per la seva part, l'alcalde Jaume Guerola sortia al pas d'aquestes acusacions recordant per què l'Ajuntament es troba en la situació econòmica actual i criticant com estan abordant des de l'oposició el tema del càmping. Sentim l'alcalde Jaume Guerola.
Aquesta època que va estar l'Ajuntament coincideix amb l'època de més bonança econòmica i ha deixat un resultat a l'Ajuntament quan ha marxat d'un deute de 400.000 euros. El crèdit agotat per part de l'Ajuntament, no tenim accés al crèdit, i l'activitat econòmica que van poder generar en tot aquest període resulta que ha marxat pel forat que han deixat a l'Ajuntament. Tot i havent el càmping en marxa, dic que el càmping està en marxa perquè resulta que estan repartint llocs de treball a criteri, i nosaltres això no ho farem, vull dir, anar prometent llocs de treball d'una cosa que encara està per fer.
I d'altra banda, la crítica de l'oposició pujava de to en el que refereix a la manera de fer de l'alcalde. Marc Sales l'acusava de doble sedàs, citava els problemes al càmping i ho contraposava amb les facilitats i la permissivitat amb entitats com l'Ateneu.
Que l'alcalde s'escuda amb la legalitat. A mi me sorprèn i m'enrabia, i ho dic així, m'enrabia al mateix temps que parli de legalitat, quan a Guiamets tots sabem, o tots comencem a saber, i cada vegada se sabrà més, perquè des de l'oposició ho denunciarem públicament, que l'alcalde aplica la legalitat amb diferents criteris en funció sobre aquells als quals aplica són amics o no són amics. I això que és un tema molt, molt dur, dit així, és una conducta delictiva, i sóc conscient de que ho estic dient públicament, però això pensem que és inadmissible. És a dir, el que no pot ser és que amb uns, els seus amics, no els hi demani res, i els qui no són amics els hi demani tot, absolutament tot, per a poder tombar amb el que sigui.
Davant d'aquestes acusacions, Jaume Guerola responia que Sales no és qui per criticar això. Alhora recordava el conflicte que l'anterior equip de govern va tenir amb l'entitat.
Doncs resulta que ell ni sap un rat dels assumptes individuals, ja que ha estat beneficiat per part de l'Ajuntament d'un problema que va tindre amb una denúncia i l'Ajuntament li va facilitar un advocat corrent a despeses de l'Ajuntament, no? I l'Ateneu, nosaltres, això és una promesa electoral. Al programa electoral posaven que l'Ateneu, nosaltres ajudaríem a l'Ateneu i faríem el que sigui per ajudar que això es tiri endavant. A veure, són els que van posar problemes que s'obrís l'Ateneu. Van retrasar el permís d'obra tot el temps que van poder. A més, allà al final van portar l'Ateneu als tribunals i fent el ridícul més clamorós que hagi passat mai al poble.
En relació a aquesta qüestió que apuntava Jaume Guerola, recordem que en el seu dia es va desestimar la demanda presentada per l'anterior equip de govern contra l'entitat. Ho dèiem en titulars, després d'adherir-se a l'Associació de Municipis per la Independència i de declarar-se Territori Català Lliure, el ple de l'Ajuntament de Marçà té intenció d'aprovar la insubmissió fiscal d'Espanya. Això implica passar a pagar impostos com l'IVA o l'IRPF a l'Agència Tributària Catalana i no pas a la Hisenda Estatal. Sentim Josep Maria Piqué explicant el perquè d'aquesta decisió.
Jo ho vaig pensar la setmana passada, això ho vaig comentar quasi tots els regidors, falta algun, però dels que vaig comentar tots me van dir que sí. Ara he parlat amb l'Ajuntament de Vic que mos donin el que van passar ells per intentar copiar el fusellau i de fet, bueno, mos hem d'anar mullant. És que això no hem de deixar que s'apagui, que la gent s'adormi. Cada temps que puguem anar tornant incident. Que se'n parli, perquè si no ho hem d'aprofitar el moment, com sempre dic, i ara és el moment, i si ho deixem passar la gent se va acomodant i aquesta crispació que està muntant el PP ho hem d'aprofitar nosaltres. I per això ho fem així.
Amb l'aprovació de la insubmissió fiscal d'Espanya, l'Ajuntament de Marçà faria un pas més en el seu posicionament a favor de la independència de Catalunya, un pas que aniria més enllà de ser un gest simbòlic. En aquest sentit, l'alcalde afirma no està preocupat per les actuacions que l'estat espanyol pugui emprendre.
Quina represàlia, però, si de cap tampoc mos en donen. Clar, represàlia no en pot haver cap, i si és represàlies són a nivell contra l'alcalde, ja ho assumiré.
Josep Maria Piqué afirmava que, de moment, tampoc han rebut cap notificació per part de l'Estat per qüestions com l'estelada que des de fa mesos penja al balcó del consistori. Tècnics de l'empresa Red Elèctrica Espanyola han mantingut una reunió amb els alcaldes i els consellers de la comarca per explicar-los en què consisteix i en quina fase es troba el projecte de la línia d'alta tensió Escatrón-La Secuita que travessaria la comarca. En una reunió mantinguda a la seu del Consell Comarcal del Priorat, els tècnics de Red Elèctrica van informar als presents que el projecte encara és en ple procediment de declaració d'impacte ambiental, que podria aprovar-se a final d'aquest 2013. Segons la informació tramesa als representants d'institucions de la comarca, la construcció d'aquesta nova línia d'alta tensió comportarà la retirada completa d'una de les línies que actualment ja existeixen a la comarca del Priorat. Els tècnics van insistir a explicar davant els alcaldes i els consellers que el traçat concret de la nova línia encara no està definit i van mostrar la seva voluntat d'arribar a acords amb els ajuntaments i els particulars per tal que l'impacte ambiental del traçat i la seva afectació siguin el més petites que sigui possible. Serà a partir de l'aprovació de l'impacte ambiental previst, com dèiem, a final d'aquest any, que el projecte entrarà en la fase executiva, és a dir, quan es començarà la seva redacció definitiva i s'iniciaran les tramitacions pertinents. Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Falset van detenir el passat diumenge 10 de març un home i una dona de nacionalitat espanyola i veïns de Lleida com a presumptes autors d'un delicte de furt d'una màquina panificadora de gran valor històrico-industrial d'un museu celler de Torroja del Priorat. La màquina d'uns 500 kg formava part d'una col·lecció històrica i és de les poquíssimes peces que resten dels anys 20. Els Mossos d'Esquadra van rebre a primera hora de la tarda del dia 10 de març un avís que uns homes havien carregat la peça en una furgoneta blanca amb caixa i braç ploma i havien marxat del poble. Les dotacions, amb l'avís dels veïns, van poder interceptar la furgoneta i els seus ocupants amb la panificadora intacta. Un cop fetes les comprovacions, es van detenir a tots dos autors del fet com a presumptes autors d'un delicte de furt. Els detinguts van passar a disposició judicial del jutjat de primera instància i instrucció de Falset número 1 i el jutge va decretar per ambdós la seva llibertat amb càrrec. L'atur al Priorat, com a la resta de l'Estat, sembla no tenir sostre i aquest febrer ha augmentat en 15 persones, deixant una xifra de 685 aturats, el que constitueix un altre trist rècord a la nostra comarca. En són una cinquantena més que tot just fa un any. Tot i que l'elevat nombre d'aturats es deixa sentir en totes les franges d'edat, cal destacar un cop més la incidència que té en els majors de 45 anys. Són la meitat dels aturats de la comarca i, a més, suposen el percentatge més elevat de l'atur de llarga durada. De fet, 2 de cada 3 persones que fa més d'un any que són a l'atur són majors de 45 anys. En aquest sentit, cal afegir també que aquest col·lectiu d'aturats està integrat majoritàriament per dones, ja que en són més de la meitat. Aquest fet s'explica en part perquè el sector serveis, que continua acaparant les pèrdues de llocs de treball a la comarca, està afectant principalment les dones, una situació que també es dona en la indústria, el segon sector que aplega més aturats del Priorat. Donant un cop d'ull a la situació a la Ribera d'Ebre, constatem també un augment de l'atur aquest mes de febrer, que deixa una xifra total de 1.765 persones sense feina. I l'informe de conjuntura econòmica del quart trimestre de 2012, elaborat per les cambres de comerç de Reus, Tarragona, Baix i Tortosa, no dona cabuda a l'optimisme. La situació de l'economia de la zona en l'exercici de 2012 ha experimentat una caiguda important en els nivells d'activitat i ha arribat a una situació en què no es veuen sortides immediates al crític moment que s'està passant. Tots els indicadors de conjuntura es manifesten a la baixa, excepte la demanda turística que prové de l'estranger i el comerç amb l'exterior. No obstant, aquest comerç té un menor creixement en els darrers mesos, com a conseqüència del menor augment que s'està donant en el marc de la Unió Europea i molt especialment a la zona euro. D'aquí que les perspectives per al 2013, a partir de la dinàmica d'anys anteriors, no permetin afirmar de manera categòrica la sortida de l'actual situació. Segons l'informe, el més positiu que es podria desitjar, sent realistes, seria que per al proper exercici els indicadors s'estabilitzessin i no experimentessin una caiguda, com afirmen la majoria de previsions. El Servei Comarcal de Català del Priorat, que forma part del Centre de Normalització Lingüística de l'àrea de Reus, va presentar dimecres el programa Voluntariat per la Llengua, que consisteix en la formació de parelles lingüístiques, és a dir, una persona que parla en català inverteix una part del seu temps, una hora a la setmana, durant 10 setmanes, a conversar en català amb persones que estan aprenent la llengua o, senzillament, que volen guanyar seguretat i fluïdesa. El programa, però, té un doble objectiu, tal com explicava Teresa Rull del Consorci de Normalització Lingüística.
D'una banda, pretenem que tots els aprenents, o sigui, totes aquestes persones que parlen mínimament en català, tinguin l'oportunitat de parlar-lo, no?, de parlar en català, en un ambient distès, tranquil, amical, no?, el que seria, doncs, al carrer, en converses informals al carrer. Això, d'una banda, no?, aconseguir aquestes persones de mica en mica perdin la vergonya d'expressar-se en català. Per què? Doncs perquè després d'atrevir-se a fer aquest primer pas amb la parella lingüística, s'atreveixin a fer-ho després sols, no?, sense el suport de la parella. Això d'una banda, però d'altra banda, amb el programa el que també pretenem és que els voluntaris s'acostumin a mantenir una conversa en català encara que els interlocutors parlin en català amb dificultat.
El Voluntariat per la Llengua arrenca al Priorat amb mitja dotzena de parelles, però resta obert en acollir nous aprenents com nous voluntaris. Teresa Rull feia 5 cèntims dels perfils de cadascun.
Molts dels aprenents són alumnes que fan cursos de català per a no catalanoparlants, a nivells diferents de coneixement de llengua catalana, que veuen en el Voluntariat per a la Llengua una oportunitat de practicar al carrer tot allò que aprenen a l'aula. D'altra banda, també hi ha persones que no tenen cap lligam amb el Centre de Normalització Lingüística, que parlen una miqueta en català i que bé, volen perdre la vergonya parlant aquesta llengua. Qui pot ser voluntari? Doncs bé, com comentava, totes les persones majors d'edat que parlin habitualment en català. No cal que siguin persones catalanoparlants d'origen, només que parlin el català ja amb naturalitat i amb desenvolupament. A més, no demanem cap titulació. El voluntariat per la llengua, les trobades que fan les parelles lingüístiques, són un espai, han de ser un espai de comunicació. Han de ser espais per conversar, per parlar, per desinhibir-se i per deixar-se anar. No pretenem en cap cas que siguin classes de llengua.
Les persones que estiguin interessades a participar-hi com a aprenents o com a voluntàries poden posar-se en contacte amb el Servei Comarcal de Català al Consell Comarcal. I a partir d'aquesta setmana es posaven a la venda els 700 exemplars del llibre que recull la història de la cooperativa Falset Marçà, editat en motiu del centenari. Els textos han estat treballats per 9 autors locals sota la coordinació de Jaume Teixidor, director de l'Arxiu Comarcal del Priorat. L'edició del llibre és el resultat d'un llarg procés de documentació, com explicava el propi Jaume Teixidor durant la presentació de l'obra.
Abans s'havia de realitzar una posada a punt de la documentació, saber de què disposàvem per poder realitzar el projecte. L'ingrés de la documentació de les cooperatives a l'Arxiu Comarcal del Priorat va fer possible inventariar aquesta i poder disposar d'elements indispensables perquè les persones encarregades de realitzar els diferents capítols del llibre poguessin saber què tenien. També s'avançaven crides per aconseguir material gràfic, sobretot fotografies per poder il·lustrar-lo.
El llibre de més de 300 pàgines i dividit en 9 capítols inclou 280 fotografies. Està pensat per oferir diferents nivells de lectura que permetin assimilar el gran volum d'informació que recull.
El llibre té la intenció que sigui amè i didàctic. S'han narrat en línies generals els esdeveniments més importants, dels quals han restat referència en les actes, tant de l'Assemblea General com de la Junta Rectora, així com en altra documentació important. No s'ha fet història oral pròpiament, només en alguns casos per fer petites finestres d'alguna persona o tema. Podem destacar alguns períodes força marcats en les dues cooperatives. Un primer, de naixement, de construcció, de molt d'esforç propi, de vèncer les dificultats. Un segon, posterior a la guerra, de fortes inversions i de creixement. I un tercer, iniciat als anys 70, de davallada, motivada per la immigració i baixada dels preus del vi, i crisi del sector dels fruits secs, l'avellana, i avícola, els dels ous.
Els punts de venda per al llibre són les agrobotigues de la cooperativa Falset Marçà. Es venen al preu de 20 euros, encara que els socis en gaudeixen d'un descompte de 5. La Morera acull des del passat dilluns l'exposició del primer concurs de fotografia del Parc Natural de Montsant, que recull una trentena d'imatges seleccionades pel certamen, d'entre les quals en figuren les guanyadores. La mostra es pot visitar entre setmana de 9 del matí a 3 de la tarda a la seu del Parc Natural. D'entre les 191 fotografies i les 68 persones que es van presentar a la primera edició del certamen, el guanyador del primer premi va ser Joan Gratacós, de la Vilella Baixa, amb l'obra titulada Vertigen. A més, les obres premiades amb el segon i el tercer premi corresponien al mateix autor, en Josep Maria Tosset, amb les obres La Falconera i Agulla de les 11, respectivament. També es va concedir un premi accèssit a l'obra Perduts a Montsant, de Maria Pi. Apuntem que està previst que aquesta exposició de les fotografies del primer concurs de Montsant es pugui gaudir durant l'estiu en diversos municipis del Parc Natural i també de la comarca.
Els esports.
Moment de començar a analitzar quina és l'última hora dels equips comarcals en la jornada d'aquest cap de setmana. Joan Jarque, bon dia.
Bon dia. Obrim, com sempre, la plana esportiva amb el futbol i el Falset. Aquesta tarda, a 3:45, l'equip de Gerard Font visita el terreny del Marina Cambrils. Com les dues darreres jornades, es tracta un altre equip de la zona baixa de la classificació, ja que és quart per la cua. No obstant, això no vol dir res, ja que l'últim partit els falsetans no passaven de l'empat a 0 a casa contra l'altre equip cambrilenc, el United. I és que molts punts s'estan escapant en guany del nou Domènec Aragonès. Ja en són 14 punts els perduts pel Falset com a local en 10 jornades, un punt més que en tota la temporada passada. Avui, però, toca jugar fora, on el Falset ha tret 5 victòries. Per altra banda, el Marina Cambrils ha perdut la meitat dels partits disputats al seu terreny de joc. Apuntem que a la primera volta els falsetans van superar còmodament per 3-0 l'equip del Baix Camp. A la quarta catalana, el Porrera li queden 7 jornades per aconseguir almenys una victòria, i per aquest cap de setmana té una de les millors oportunitats per aconseguir-ho. Rep el penúltim, el Duesaigües, demà a les 12 del migdia. tot i que a la primera volta el Duesaigües va superar el Porrera per 2-0 i que li treu 5 punts. També és cert que ha perdut els 9 partits que ha jugat fora de casa. Recordem, no obstant, que el Porrera suma un únic punt i que d'això ja en fa moltes jornades. La passada es van complir els pronòstics i el Porrera va caure derrotat en el seu desplaçament a la Riba. Va encaixar un 7-0 davant el tercer classificat. Esperem que demà el Porrera davant el Duesaigües es pugui donar una alegria. Fem el salt al futbol sala, a la preferent catalana. Partit complicadíssim que el que enfronta el Pradell aquest vespre a 8:15 a la pista de l'Hospitalet. I és que es tracta el primer classificat de la categoria i no ha perdut encara cap partit dels que ha disputat com a local. Per contra, el Pradell, que la passada jornada no va passar de l'empat a 4 davant l'últim, el Flix, arriba en la 12a posició i amb un bagatge fora de casa molt escàs. Ja només ha obtingut una victòria. Aquest cap de setmana s'hi juga al Marçà, després d'encadenar unes jornades de descans. Aquest fet ha causat que a hores d'ara sigui desè a la zona baixa de la taula. El seu rival, demà, diumenge a les 12, és l'Ampolla, que ocupa el quart lloc de la classificació. L'única victòria com a local del Marçà es contraposa a les 3 que l'Ampolla ha obtingut com a visitant, un fet que adverteix de la seva perillositat a domicili. Tots dos equips ja s'han medit aquesta campanya, a la primera volta en un partit en què es va signar taules 7-7. El Marçà necessita sumar punts per escalar posicions, però veurem com l'afecten tantes jornades sense jugar. A la segona divisió, el Poboleda rep demà, a 5:15, el primer classificat del grup 6è. Es tracta del Castellvell. Recordem que el Poboleda és el cué, ja que només ha obtingut una victòria en el present campionat. De fet, el Poboleda queia per 4-5 contra el Vila-rodona la passada jornada. Veurem com se li dona avui aquest partit contra el líder. En l'altre grup de la segona divisió, el Capçanes empatava a 2 ara fa 7 dies a la pista de l'Ampolla, un resultat que el manté com a tercer classificat. Són dues jornades sense guanyar, una situació a la que el Capçanes voldrà posar fi imposant-se aquesta tarda a les 4 al Futbol Plax. No serà fàcil, ja que el Futbol Plax és el quart classificat i en el darrer partit en què es van enfrontar va superar el Capçanes per 3-0. Desitgem sort al Capçanes i a la resta d'equips comarcals, esperant que ens deixin una jornada molt millor que la passada, en què cap equip va aconseguir la victòria. Us explicarem el proper dia als Esports de Ràdio Falset. Bon cap de setmana!
El temps.
Tot seguit donem pas a l'Enric Massip, que ens acosta la previsió del temps.
Acabem una setmana força alterada, hem tingut, podem dir, de tot. Els primers dies de setmana ambient relativament agradable, després un atac fred ens ha portat vents del nord i temperatures més baixes, i també la neu ha fet acte de presència a les zones altes de la comarca. Per aquest cap de setmana s'espera l'arribada d'un sistema frontal, avui dissabte, última hora, que provocarà augment dels núvols, de forma bastant abundant, però les precipitacions poques. Per demà diumenge aquesta situació es mantindrà al matí, amb possibilitat d'alguna pluja, i cap a la tarda s'aclarirà. El dilluns tornarà a entrar vents del nord i baixaran altre cop les temperatures. En definitiva, tindrem una situació d'un petit parèntesis en quant al vent, però amb una possibilitat lleugera de petites precipitacions. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1694, una important nevada afectava la ciutat de Còrdoba.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I amb l'Enric Massip, les efemèrides i la previsió del temps, tanquem com és costum l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Sabeu que l'actualitat torna dimarts amb els butlletins diaris i a radiofalset.fm i a les xarxes socials de Facebook i Twitter sempre que vulgueu. Tot seguit us deixem amb el Jordi Soldevila i l'Hora del Vermut. Us ha estat parlant Alfonso Reig, gràcies per la vostra atenció, que passeu molt bon cap de setmana. Fins dimarts.